Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells. Capítol 19. Allotjats a la Llombarda. Un mes després. 24 de febrer de 1640. Barcelona. Principat de Catalunya. De bon matí, només en trepitjar terra catalana després d'uns dies navegant des de Gènova, el cardenal Espínola caminava perdut en els seus pensaments, sense veure res de què l'envoltava. Deambulant sense parar atenció a l'entorn, va travessar el portal del mar i, un cop traspassat el pla de Palau, es va dirigir cap al carrer Ample. Aquest carrer, nascut durant l'expansió comercial de la ciutat durant el segle XIII, s'havia urbanitzat seguint les ordres del rei Pere I de Catalunya i Aragó, que havia establert que calia deixar un espai suficientment ample perquè les pedres baixades des de Montjuïc fins al port poguessin passar, fet que havia donat nom al carrer. La seva situació propera al port, a la Llotja de Mar i al convent de Framenors l'havien convertit en l'emplaçament idoni dels rics homes i de l'alta noblesa des d'antic, i en conseqüència acollia els sumptuosos palaus que servien de residència a la flor i nata del país. Els palaus competien entre si en bellesa i poder, destacant el Palau dels Cardona, els dels Gualbes, els dels Montcada i, en el xamfrà entre el carrer Ample i el Pla de Framenors, l'imponent Palau dels Caral, el lloc on es dirigia el cardenal. L'edifici, construït feia uns 60 anys, s'havia bastit aprofitant parts d'una antiga construcció anterior, però, així i tot, el seu aspecte era molt senyorial, imitant el Palau del Lloctinent de Barcelona, constituint una edificació renaixentista de quatre façanes i quatre plantes, llisa i compacta, amb amplis finestrals decorats amb guardapols flamígers i baranes de pedra. Dalmau de Caral, des de que havia estat proclamat virrei, fent gala de la seva pomposa grandiositat, havia ordenat que totes les finestres s'unissin entre si amb garlandes vermelles de seda, trenades i ornamentades amb fil de plata, i que de cada finestral pengés el seu estendard de forma cerimonial, de tal manera que l'edifici estava engalanat pels quatre cantons amb llargs domassos de vellut escarlates, blasonat al centre amb un vigorós lleó rampant apunyalat, brodat amb un fulgurant i caríssim fil d'or que brillava de forma majestuosa i resplendent a la llum del sol. Destacava, a la façana que donava el pla de Framenors, una gran portalada d'arc de mig punt feta amb immenses dovelles de dura pedra, segarreta, flanquejat a costat i costat, amb dos portaestandards vestit de gala, enarborant la imatge d'un cavaller lluitant contra un lleó. En essència, la imatge del palau, entre blasons, garlandes i portaestandards, oferia un indiscutible aire de vanitosa superioritat molt típica de la rància noblesa que Dalmau de Caral defensava. Quan el cardenal va entrar, es va trobar tres carros plens de maletes i objectes, tal com si els Caral els preparessin per un trasllat. Pujant al primer pis per l'escala magna del pati, el cardenal es va croar amb dona Joana de Lagó, la muller de Dalmau, i Maria Lluïsa, de 22 anys, i Lluís Dalmau, de 18, els fills del matrimoni. Malgrat que va ser tan sols un instant, mentre es creuaven va poder escoltar com la comtessa de Santa Coloma deia als seus fills que el viatge fins a Madrid era llarg. El cardenal va entendre que, després de l'ocorregut amb Lluís de Furrià a principis de febrer, la noblesa es protegia davant de la més que possible irrupció de la rebel·lió. Entrant a la sala noble, l'esperaven don Rafael Puig, don Guerau de Guardiola i don Gabriel Berard, tots tres magistrats de l'audiència, vestits amb riques togues negres de màniga ampla i punyetes blanques de punta. Amb ells, Dalmau de Caral i el marquès de Villafranca, esperaven el cardenal Espínola, que com a membre del Consell d'Estat havia estat enviat designat pel rei per mantenir una important reunió després de tot el que havia passat en els últims mesos. Dalmau havia decretat que els terços hispànics es quedessin al Principat per vigilar la frontera i que es repartissin per les comarques interiors del país, on suposadament hi hauria més facilitats per alimentar-los més que no pas al Rosselló, absolutament exhaust després de 2 anys d'allotjament de tropes. Malgrat tot, però, la finalitat de repartir les tropes no era tant alleugerir la situació al Rosselló, sinó redistribuir hàbilment les tropes pel Principat en aquelles viles i llocs que havien destacat per la seva ferma oposició als quins i a la política de la corona, amb la intenció de crear una revolta popular. A més, el virrei també havia decretat que, a partir d'aquest moment, els allotjaments es farien a la Llombarda, és a dir, que les cases que allotgessin tindrien l'obligació d'assumir la totalitat del cost, i havia donat llicència a les tropes no només per fer el que volguessin, sinó per fer néixer la violència. Bueno, llegados a este punto ya tenemos base jurídica para encarcelar a los cabecillas, va dir Rafael Puig. ¿Bajo qué pretexto? Va preguntar Espínola. Conspiración, rebelión y desobediencia, va respondre Guerau de Guardiola. El virrey de Cataluña ha decretado el alojamiento de los tercios en el Principado. ¿Y dónde están la conspiración, rebelión y desobediencia?, va a preguntar Espínola, sorprès. Los han alojado, ¿no? Sí, pero la Generalitat ha creado una nueva 18ª para tratar diariamente los alojamientos. Ha enviado embajadores por toda Cataluña advirtiendo al pueblo que no tienen la obligación de alojar a nadie y ha impreso 3.500 memoriales con los excesos de los soldados que también han sido repartidos por todo el Principado, va contestar el virrey amb impertinencia. Pero los tercios han sido alojados, ¿no?, va insistir Espínola. Los 10.000 hombres de los tercios se han repartido per l'Empordà, el Maresme y algunas poblaciones de la selva, pero muchas poblaciones les han cerrado las puertas, va dir Dalmau, enfurismat. Así que los hemos redirigido hacia el Vallès, las masías del Baix Llobregat, la vila de Martorell, el centro de la Segarra y el Vall del Francolí. Los tercios han sido rechazados en muchas villas por el asesoramiento de la Generalidad, aclaría el marqués de Villafranca. La Generalidad se ha opuesto directamente al decreto del virrey y la oposición directa a un decreto del virrey es suficiente para encarcelarlos. Entonces, ¿a quién encarcelaremos?, va a preguntar Espínola. Francesc Joan de Bergós y Lleonar Serra, los lacayos de Fontanella en el Consell de Cent, dos personalidades políticas que disfrutan de una inmensa popularidad y gran ascendiente sobre las clases menestrales de Barcelona, va a responder a Gabriel Berard. Además, claro está, del diputado Tamarit. Esos tres sujetos indeseables son los responsables máximos de la oposición a los alojamientos. Han sido ellos quienes han puesto de moda que muchos catalanes se visten de negro en señal de protesta por el patiment de la terra. ¿Y Claris?, va preguntar el marqués de Villafranca, estranyat. No tenemos competencia sobre Claris, va aclarir Gabriel Berard. Es eclesiástico. Su procesamiento compite al Tribunal del Breu, controlado por el obispo de Gerona. Entonces, no tenemos nada que hacer, va sentenciar Dalmau. El obispo es de los suyos. Bueno, no pasa nada. Intuyo que con Tamarit será suficiente para que el pueblo estalle. Le tienen mucho aprecio, va dir el marqués de Villafranca. Lo aman. Es el héroe de Salses, va dir Gabriel Alvarart. Y además es noble, va aclarir Rafael Puig. ¿Y la convocatoria de cortes? ¿No está prevista para el 15 de abril?, va preguntar Rafael Puig. Sí, va respondre Dalmau. Por eso es conveniente conseguir que la revuelta estalle cuanto antes. Sin la revuelta no podemos enviar más tropas, y las cortes deben celebrarse con la presencia de un gran ejército, para así poder derogar las constituciones sin más, como pasó en las cortes de Aragón en 1592. Encarcelar a un noble, después de lo que pasó con Furriá, será suficiente para que los ñerros se unan a los cadells, y estos cobardes se atrevan por fin a alzarse en armas, va dir Gabriel Alvarat. Explíquenme, vuestras mercedes, qué pasó exactamente con Furriá, va dir el cardenal Espínola. Sé que lo asesinaron, pero estando en Génova, la información me llegó muy sesgada. Don Lluís de Furriá, señor de Torre de Furriá, Montseny y Sant Joan de Campins, era miembro del brazo militar de Cataluña, perteneciente a la baja nobleza de comarcas, explicaba Dalmau. El hecho es que, en ser noble y estar exento, se negó a dar alojamiento a las tropas del tercio napolitano de Espatafora. Los napolitanos, asqueados después de haber sido repudiados en varios pueblos, asaltaron el castillo y dieron muerte a Furriá y a toda su familia, incluidos sus hijos menores, los sirvientes y el párroco, mientras celebraban la Santa Misa en la capilla familiar. ¿Cómo? ¿En la capilla?, va dir Espínola, exaltat. ¿Qué importa dónde?, va dir el marqués de Villafranca. Lo importante es que los mataron. Matar en suelo sagrado es una ofensa a Dios y a la Iglesia, va dir el cardenal Espínola, extremadament ofès. Eminencia, no me seáis recatado, va dir el marqués de Villafranca. Lo que importa es que los mataron, va sentenciar Dalmau. Los mataron, y en conseqüència, ahora, toda la baja noblesa de comarcas que no se atrevía a alzarse en armas está más dispuesta. Y más que lo estarán cuando encarcelemos a esos traidores a la patria, va deixar el marqués de Villafranca, amb un somriure. Cuidado con los nobles catalanes, va advertir Garau de Guardiola. Si ven su posición amenazada, no dudarán en alzarse, y muchos de ellos los necesitamos de nuestro lado. El pueblo no estallará si la baja nobleza no les secunda, va dir Dalmau. Llevamos meses abocando al pueblo a la ruina y a un hambre atroz, y no se han atrevido. Son tan dejados. Además, la alta nobleza está de nuestro lado, va dir el marqués de Villafranca, amb convenciment. ¿Cómo estáis tan convencidos?, va preguntar Espínola. Su majestad el rey ha aprobado una pragmática real para dar seguridad a la nobleza ante la inminente violencia catalana, explicaba el marqués de Villafranca. Todo aquel que lo solicite podrá trasladarse a Madrid con todos los gastos pagados y con total seguridad. El resultado es que toda la alta nobleza y los magnates más ricos del Principado ya lo hemos solicitado, va dir Dalmau. Es un hecho. Las más grandes fortunas catalanas abandonarán Cataluña en los próximos días. ¿Tenemos nombres?, va preguntar Gabriel Barat. Sí, señor, va afirmar el marqués de Villafranca. Las 20 familias más ricas de Cataluña, propietarias de más de 2/5 partes del Principado. Cuando tengamos constancia que todas estas familias están a salvo, procederemos con las detenciones, va afirmar Dalmau. Además, tenemos a nuestro favor una carta del brazo nobiliario dirigida a Claris, que facilita la detención de Francesc Joan de Bargós, Lleonard Serra i Tamarit, va aclarir Gabriel Barat. ¿Una carta?, va preguntar el cardenal Espínola. Los representantes del brazo nobiliario pidieron autorización a Claris para tomar las armas, aclaría Gabriel Barat. Tot traien una carta d'entre una pila de papers. Esta es una carta de Francesc Joan de Bargós, Lleonard Serra i Tamarit, dirigida a Claris. Está en catalán. Si no entendéis algo, me paráis y yo traduzco. Dice literalmente: Molt il·lustre senyor, després de les moltes fatigues que ha passat tot el Principat i dels innumerables serveis que tots els seus provincials en la seva defensa, en lloc de ser degudament recompensats, els catalans només han patit infinits desastres a mans dels terços. Després de la seva retirada de Salses, un dia rere l'altre no han causat sinó greuges contra tots els provincials, universitats i termes del Principat, robant hisendes i matant gent pel camí. Però de totes les males coses, la més digna de ser plorada amb llàgrimes de sang ha estat l'horrible mort de don Lluís de Furrià, el qual, negant l'allotjament en son castell per ser exempt, li han trencat i cremat les portes, robant-li els mobles del castell i matant-lo juntament amb la seva dona i fills, el rector, 6 criats i alguns pagesos mentre oïen la missa en sa capella. És per això que el braç militar de Catalunya, reunit de forma extraordinària, suplica a la vostra senyoria que ens autoritzi a exercir la justa defensa de la terra, fent totes les diligències oportunes per castigar els delinqüents, en exemple del que per avant podria succeir. Con esta carta, sin duda, podemos proceder contra sus firmantes, va dir Dalmau. ¿Tenemos algo más?, va preguntar el marqués de Villafranca als magistrats de l'audiència. Hay que estar atentos a las deliberaciones de la 18ª, li va contestar Gabriel Barat. Esta es una carta en la que se cuenta por y para qué se constituye dicha comisión. Molt il·lustre senyor, els excessos, les opressions, els ultratges i violències que els soldats en trànsit han fet i continuen fent cada dia en els pobles i sobre els habitants del Principat són tan grans i tan notoris que ningú pot ignorar-los. Entre molts d'altres, l'excés perpetrat pels terços en la persona de don Lluís de Furrià i la seva família a la capella del seu castell ha estat el més comúnment comentat. No obstant això, contínuament tenim testimonis de persones fidedignes que denuncien que per allà on passen els soldats cometen semblants excessos. Són centenars les denúncies que ens arriben dels naturals del Principat, afirmant que els terços els prenen els aliments per ells i per sus cavalls, arribant fins i tot a extorquir els pagesos per obtenir pecúnies en violació de les generals constitucions, privilegis i drets dels catalans. Per tot l'anterior, els diputats del General de Catalunya, per complir amb l'obligació de son ofici, han deliberat, amb carta i memorial, convocar una Junta General de Braços que ha de decidir en execució de vot i parer constituir una 18ª, integrada per 6 persones de cada braç de la terra, per al tractament dels ultratges i opressions que els terços provoquen. «¿Qué coño es una Junta General de Braços?», va preguntar el marquès de Villafranca, desconeixedor de la realitat política del Principat. «Són les Cortes Catalanes, sin el rei», li va contestar Dalmau. «Según la legalitat catalana, la Generalitat puede convocar la Junta de Braços en casos de emergencia, teniendo la obligación de acudir en dicha junta todos los miembros de pleno derecho de las Corts Catalanas que se encuentren en Barcelona en ese momento. En ningún caso puede legislar o derogar leyes, simplemente puede asesorar a la Generalitat sobre algún tema, en este caso, los alojamientos, a través de una comisión, la 18ª». «¿Tenemos alguna información de las deliberaciones de esta 18ª?», va preguntar el marqués de Villafranca. «Por supuesto. Incluso me han enviado un memorial dando cuenta de los excesos», va contestar-li Dalmau. «Traedme el sumario y traed vino y algo para comer». Passats uns minuts, un oficial del virrei va entrar acompanyat d'un majordom. El majordom va repartir copes, va deixar vi a la taula i també pa i alguns embotits. L'oficial va donar un feix de papers a Dalmau i aquest va dir: «Ahora veréis, os vais a reír, son tan palurdos esta gente». Sumari i breu resolució de les informacions que, a instància del procurador fiscal del general, s'han rebut sobre les contribucions, greuges, excessos i delictes que els capitans, soldats i altra gent de guerra han comès en el seu trànsit i allotjament, obviant les generals constitucions i en contra dels naturals de Catalunya. «No podien ponerle un título más corto», va dir el marquès, fent befa. «Són más papistes que el papa. Les pierden les formes», va dir Dalmau, amb menys preu, seguit de les rialles dels presents. Després de este breve título, la carta va enumerando minuciosamente los excesos uno a uno. De les quals informacions autènticament consta que en la parròquia de Vilamajor arribaren quatre companyies de soldats a cavall governats per don Felip Picart i don Pedro Pacheco i que es feren donar de menjar i beure amb gran abundància, a ells i als seus cavalls. «Coño, pues claro, no van a dejar a los caballos sin comida», va dir Rafael Puig, interrompent a Dalmau. «Payeses tacaños». «Espera, espera», li va dir Dalmau. «Escucha». Els soldats es van negar a menjar res que no fossin gallines o capons i es van dedicar a robar-les ells mateixos en diversos corrals. D'igual forma, només volien pa blanc, donant-lo als cavalls quan el trobaven massa negre i barrejant-lo amb vi perquè dormissin millor, robant i apoderant-se del que els va venir de gust i malgastant d'una cosa i l'altra. «Malgastant?», va dir Gabriel Barar, començant a riure. «El pecado más grande a ojos de un catalán de comarcas es este. Qué gente más rústica y tabernaria la de la Catalunya profunda». «¿Qué queréis? Si la mayoría no saben leer», va dir el marquès de Villafranca. «Si supieran, probablemente abandonarían el catalán como han hecho vuestras mercedes y se convertirían en gente refinada como nosotros». «A més», seguia llegint Dalmau, «no contents amb això, van proferir grans amenaces als amos de les cases per extorquir-los i quedar-se amb sus diners». «No, no», va interrompre Rafael Puig. «El pecado más grande es este, els diners». «Si les quiten el dinero sí que se rebelarán, sí», va dir el marquès, fent-los riure a tots. «Dicen que el alambre lo inventaron dos catalanes tirando de una moneda». Sense poder evitar, es van posar tots a riure, mentre Dalmau agafava un tros de pa i els altres se servien vi. «Ah, yo sé otro», va dir Gabriel Alvarart. «¿Sabéis por qué los catalanes duermen de canto?» «No». «¿Por qué?», va contestar Espínola. «Para no gastar la sàbana», va deixar anar Gabriel Barar. Tots els presents van deixar anar una rialla. «Un poco flojo este», va dir Rafael Puig. «Ahí va otro. ¿Qué diferencia hay entre un vasco que se queda calvo y un catalán que le sucede lo mismo?» Va fer una pausa. «Que el vasco se compra una chapela y el catalán vende el peine». Tots es van posar a riure. «Escolta, Jordi», va seguir el marquès de Villafranca, imitant la llengua catalana, tot fent befa. «¿Te has enterado que tengo un hijo invertido, eh?» «Pues no». «¿Y a qué interés?» Al moment, tots van arrencar riure amb grans riallades, picant la taula amb el puny i fregant-se les llàgrimes dels ulls. Dalmau, que tenia pa a la boca, reia amb la boca oberta sense cap mena de pudor, projectant molles sobre la taula. El marquès, veient que Dalmau estava gaudint d'aquella manera, va proseguir. «Un catalán está junto a su hijo, charlando. Escolta, Jaume, ¿has visto qué reloj tan bonito tengo?» «Sí, papá, muy bonito», responde el hijo. «Ha estado siempre en la familia», le cuenta el padre. «De tu bisabuelo pasó a tu abuelo, y tu abuelo recientemente me lo ha dado a mí. 100 años en la familia y no ha retrasado ni un solo segundo». Y el hijo le pregunta, «¿No se ha parado ni una sola vez?» «Nunca», responde el padre. «¿A qué te gusta el reloj?» «Sí, papá, muy bonito». A lo que el padre sigue, «Toda una joya que nunca debe abandonar esta familia. ¿A qué te gusta?» «Sí, papá, una auténtica joya», responde otra vez el hijo. Y el padre sigue, «El mejor legado que tu familia puede dejarte y que tú debes dejar a tus hijos. ¿A qué te gusta el reloj?» «Sí, papá», le dice su hijo, «ya te lo he dicho que sí». El padre lo mira y le dice, «Pues te lo vendo». El virrey, sense poder-se contenir, va començar a riure compulsivament. No podia parar. Repetia la part final de l'acudit i esclatava a riure, una vegada i una altra, quasi durant 2 minuts. Li feia mal la mandíbula i la panxa de tant riure, però no podia parar. El marquès i els magistrats, veient-ho, reien acompanyant a Dalmau, qui es fregava les llàgrimes dels ulls. Passats uns instants, va fer un glop de vi per veure si es recomponia, i just en aquell instant, el marquès va dir, «Pues te lo vendo». Dalmau es va posar a riure de forma inevitable, escopint tot el vi sobre la taula barroerament, picant amb la mà sobre la taula i fregant-se la boca amb la seva pròpia roba, mentre el cardenal Espínola el mirava sense dir res i Guerau de Guardiola observava l'escena enfadat de tanta befa. ¿Queréis decir que hace falta mofarse de esta forma de los catalanes? Os recuerdo que la mayoría de los aquí presentes somos tan catalanes como el que más, va dir Grau de Guardiola, enfadat. No os lo toméis así. Nos estamos refiriendo a los catalanes de terra endins, no a nosotros. Hay una diferencia sustancial entre unos y otros, li va replicar Gabriel Barar. Nosotros somos nacidos en Barcelona y somos gente culta e instruida. ¿Seguimos con el sumario o con los chistes de mal gusto?, va dir Grau de Guardiola. El virrei es va aclarir la gola i va seguir llegint. El mateix va passar a les viles de Cardedeu, Sant Esteve de Palautordera, La Garriga, Lliçà de Vall, La Roca, Granollers, Sant Vicenç de Mollet, Rubí, Sant Vicenç de Castellbisbal, Gavà, Caldes de Montbui, Santa Perpètua, Polinyà i Vilassar, on es van fer donar de menjar i beure violentament, robant gallines i capons i extorquint a pagesos per al manteniment de les tropes. En aquests casos, però, les amenaces van anar acompanyades de cops i bastonades, arribant fins al punt que, en moltes cases, volgueren forçar les dones, les quals escaparen fugint per les portes falses o saltant per la finestra i havent de fer nit al bosc. Maldites zorres, va deixar anar el marquès de Villafranca, que se les follen a totes. En aquestes immundes condicions, continuava Dalmau, van ser moltes les cases abandonades i desemparades, i amb les cases buides no n'hi hagué ni una sola on no robessin el més preciós d'aquelles, destrossant estances, destapant caixes i escorcollant els majors secrets. Els casos més greus, però, són els del pagès Joan Carreras, qui, en donar-los un vi, el van llançar per terra en trobar-lo agre, i sense més ni més, li dispararen amb unes carrabines i morí a l'instant. I en particular, el més greu de tots. En certa casa, el nom de la qual per segon rescalla, bastonejaren l'amo d'aquella i després, amb violència, prengueren a sa muller, i davant son marit mig mort la deshonraren per la força, fent d'ella tot el que van voler, matant els seus pares per protestar i atrevint-se fins i tot a sodomitzar de forma violenta el seu fill de 9 anys. «Así me gusta, que les den por el culo hasta que no puedan sentarse», va exclamar el marquès de Villafranca, fent néixer el riure de tots els presents.
Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells.